L'arrelament és potser la necessitat més important i la més ignorada de l'ànima humana. És una de les més difícils de definir. Un ésser humà té una arrel per la seva participació real, activa i natural en l'existència d'una col·lectivitat que conserva vius certs tresors del passat i certs pressentiments de l'esdevenidor. Cada ésser humà necessita tenir múltiples arrels. Necessita rebre la quasi totalitat de la seva vida moral, intel·lectual, espiritual, a través dels mitjans dels quals, naturalment, forma part. Simone Weil, l'arrelament, preludi a una declaració dels deures envers l'ésser humà.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu penses, ell pensa, nosaltres pensem. Vosaltres penseu, ells pensen, tots hem pensat ja. Llavors que el que fem no estiguem parats. Llavors que el que fem no estiguem parats.
Xavier Antí, quants dies feia que no et veia? Bon dia.
Molts dies, Mònica, bon dia.
Benvingut al racó de pensar, que és teu. Escolta, sobre què pensarem avui? A veure.
Mira, avui que ens acostem ja quasi bé cap a la recta del final de temporada, ens podem atrevir amb qüestions una mica més complicades.
Sí, sí.
Una qüestió, un concepte, em sembla que intempestiu i a contracorrent, que és justament del que em parlaves amb el text de Simone Weil, sí, que és l'arrelament.
L'arrelament.
La necessitat d'arrelament.
És que ho necessitem, arrelar-nos. Però perquè hi hagi gent que ara ens estigui escoltant i ens està seguint de bon matí amb coses desagradables, ara heu de desconnectar, els que ens esteu sentint, i heu de dir, ara anem a pensar i a relaxar-nos i a pensar en coses positives. Per tant, situem a Simone Weil, perquè val la pena que la gent sàpiga qui era aquesta dona i el que va significar aquesta filòsofa.
Val la pena de dir-ho, perquè normalment identifiquem els filòsofs amb una cosa molt varonil i molt d'homens.
Ets, no? Molt home, sí, sí.
I per contra, tenim,
però tenim a la Marina Garcés,
entre nosaltres, no hi ha cap mena de dubte, i moltes altres,
que
sobretot
filòsofes
durant el segle XX tant ens han il·luminat, i la Simone Weil és, de totes les filòsofes del XX, pot ser una de les més visionàries. Va ser una jove que va començar a fer classes de filosofia després d'estudiar a la Sorbona, i que, és curiós, va deixar de fer classes per posar-se a treballar d'obrera en una fàbrica, que a més va participar perquè va venir, hi ha algunes fotografies meravelloses d'ella vestida amb una granota de treball a batallar en la Guerra Civil Espanyola. Se'n va tornar després a Londres, on va viure els bombardejos nazis durant la Segona Guerra Mundial, i que va morir pràcticament esquelètica, en una situació d'una feblesa extrema, amb 33 anys.
Mare de Déu.
I va dedicar
33
anys, 33 anys, i ens ha deixat un terrabastall d'obra que no ens l'acabarem en la nostra vida.
Admirable,
jo sempre penso amb ella, admirable, admirable, i a més amb unes condicions com aquestes. Jo, amb ella, que va morir als 33 anys, sempre penso, per fer-ne homenatge, ja que avui és el dia de l'aniversari a Joan Fuster,
sí,
el que va dedicar al meravellós programa de dilluns, Joan Fuster recordava moltes vegades, en molts dels seus textos, una cita de Ramon Llull, uns versos, que deia, com lo millor temps d'home sia de 30 anys fins a 40. Joan Fuster sempre ho deia quan ja havia passat dels 40 i deia, si ho hagués sabut,
sí,
no? Però ens vindria a il·lustrar que efectivament ella, que va morir als 33 anys, va morir, diguem-ne, que en la plenitud de la vida i en la plenitud del pensament.
Una
i
ràbia.
Els últims anys els va dedicar a fer aquest llibre que, per sort, perquè no és massa habitual, disposem ara amb una meravellosa traducció al català, i que és un llibre que jo recomano amb l'entusiasme que recomanaria les millors novel·les, que és aquesta, que es titula precisament L'arrelament.
Va, ja el tinc a la bossa per endur-me a l'estiu quan arribi.
A més,
I la fotografia d'ella és preciosa.
Exacte, que de la fotografia d'ella a la coberta, que és fascinant
molt
i arrebatadora,
bonica,
no? D'alguna cosa que s'endevina de la duresa del pensament, però també de la bondat, no? Que són aquestes coses que no sovint van juntes.
Doncs no sovint van juntes, cert. Exactament. Escolta, amb ell aquest llibre, atenció, perquè el va escriure l'any 43. Parlem de l'arrelament, i per tant ho va escriure en plena Segona Guerra Mundial a Londres, on evidentment hi havien arribat les bombes de l'aviació nazi, i ella deia, la malaltia del desarrelament ha adquirit per tota Europa tanta intensitat que podem estar legítimament horroritzats. Atenció, perquè realment val la pena parlar avui de l'arrelament, perquè ens estan passant coses que tenen molt a veure amb això, precisament.
Sí, perquè perquè just,
amb la falta de reglaments.
Amb la falta de reglament i amb el desarreglament, no? És veritat que el 43 no és igual, per sort, en moltes coses, i malauradament sí que és molt semblant en d'altres, amb el que passa el 2017. Mm. Però alguna cosa hi ha que té a veure amb el que per amb ella era el desarreglament, que era la pèrdua de brúixola, la desorientació,
quan
la no perplexitat, l'estupefacció, el descobriment que passen coses que mai no hauríem imaginat que arribessin a passar, i per tant una mica la pèrdua d'allò que tots identifiquem que són les arrels, que és alguna cosa...
A on ens agafem?
A on ens agafem?
A on ens agafem?
No? I sobretot perquè pensem, i és veritat, que l'arrel és alguna cosa que ens lliga en algun lloc, però sobretot les arrels, i ella insisteix molt en això, són alguna cosa de la que ens nodrim. I, per tant, ja les arrels no són allò que ens impedeixen de moure'ns o que ens impedeixen d'anar a un altre lloc, perquè ja hi ha arrels, com sabem els que som de poble, que s'escampen per sobre de la superfície de la terra, no? Allò que Deleuze en deia el rizoma, aquestes arrels que s'escampen sense que sigui possible tallar-les per enlloc. Però sobretot les arrels són allò del qual ens en podem nodrir, que per tant ens és essencial per a la vida.
Que ens manté alimentant-nos, no?
Ens
alimenten les referències, ens alimenten els punts, els punts sobre els quals ens subjectem.
Exacte. Allò a partir del qual som capaços no només de viure, sinó de relacionar-nos amb els altres,
quasi ja podríem dir,
comprometre'ns, d'allò al que no podem sinó ser-ne fidels, no? Perquè és del que depèn el que som, el que ens ofereix gairebé la possibilitat d'accedir al millor de nosaltres mateixos, no? I, per tant, una mica, el desarrelament seria la situació de partida, la situació que no és tan diferent avui del que podia ser als anys 40, i l'arrelament seria aquesta aspiració, quasi jo podríem dir-ne, a reconnectar-nos amb alguna cosa que ens cal. No?
I la diferència és aquesta sensació que tenim a vegades de desorientació col·lectiva quan ens falten aquestes referències, quan ens falten aquests arrelaments. Jo hi pensava avui quan acabava les entrevistes dures que hem hagut de fer aquest matí sobre una sobre la corrupció i l'altra sobre la guerra bruta de l'Estat. Penses, on t'agafes quan tot és, o sigui, quan no hi ha com les bases ben posades del que és ètic, del que és legítim, del que no ho és, no? On t'agafes quan et desorientes, quan no tens aquestes arrels, no?
Ho dius exacte, és aquesta sensació, jo crec que tan quotidiana, d'on agafar-se, no? Davant la consciència, moltes vegades, davant de les coses que passen, que allò que pensàvem que era quasi bé obvi, quasi bé el motiu de comportament de tota la resta de la gent amb la que hi vivim, descobrim que més aviat és el contrari, que la gent no diu la veritat, sinó que enganya, que la gent no aspira al bé dels altres, sinó que es procura el seu propi bé, molt sovint, per no dir sempre, en contra del bé dels altres. Clar, quan passen totes aquestes coses, és com si ens sentíssim en una situació de desconcert, no? Perquè és el descobrir, en alguns casos dels altres, el pitjor rostre de nosaltres mateixos, no? I, per tant, allò del qual en tenim consciència, que és difícil bastir un espai en comú quan reconeixem l'existència de gent que el saboteja, l'espai en comú i la possibilitat de trobar, no, aquests puntals, diríem, no? On agafar-se.
Atenció, perquè ella no parlava només de l'arrelament que ara podeu tenir al cap, de referències institucionals, sinó de les qüestions que tenen a veure amb la nostra vida quotidiana. I deia, Simone Weil, deia, l'atur és, no cal dir-ho, un desarrelament elevat a l'enèsima potència. Atenció amb aquesta reflexió, no? Perquè vol dir que la persona està aquí per produir amb els altres, per construir amb els altres, no?
Sí.
I això forma part de del nostre anclatge.
I tant. Aquesta és una de les coses, jo crec, que més impressionants i més visionàries del que ella plantejava, no? Perquè molts altres filòsofs i filòsofes han parlat de la necessitat, la importància del treball en la nostra vida, etcètera, etcètera. Però ella anticipava algunes coses que en el seu temps podien no ser excessivament greus, que també, però que no tenien la magnitud que tenen per a nosaltres. Per a nosaltres, l'atur, que és una paraula de la que en parlem cada dia,
cada
i cada dia en surten notícies, quasi bé com un concepte tòtem,
sí,
afecta a la vida quotidiana de moltes persones. I ella assenyala alguna cosa de la qual nosaltres potser encara no arribem a pensar-ne a l'abast, no? Que és una situació en la qual algú se'l priva de la possibilitat, fins i tot, de sobreviure, no? I de tenir aquells mínims elements que li permetrien fer de la seva vida una vida pròpia, i no tant una vida desvalguda, indefensa, amb riscos d'exclusió, amb riscos de pobresa o de marginalització, no?
Clar, no només el fet de sobreviure econòmicament, sinó de sobreviure socialment a dins del teu entorn i contribuir-hi. Perquè moltes vegades ens preocupem molt, quan parlem de l'atur, dels subsidis, però el subsidi és el pedaç de la no realització de la nostra contribució com a persona a la societat. No?
Exacte, és com una solució provisional, no? Absolutament necessària, com és obvi, i a més és, respon, jo crec, i segurament no només jo, a una ambició social molt noble, que és el que la societat se n'ha de fer càrrec de tots aquells que no tenen els elements mínims necessaris ni tan sols per sobreviure de manera física, no? Però és cert que el que posa en manifest és un problema molt més greu, que és que aquesta situació impedeix que algú pugui formar part del tot d'aquella comunitat en la que viu. I per això ja diu Simon Weil moltes vegades que l'arrelament és una forma de participació, cosa que potser costa una mica de pensar-lo, no? Perquè participar vol dir formar part d'alguna cosa que no és només el teu petit món, no? Sinó que d'alguna manera te permet d'estar amb els altres, participar amb els altres i enriquir també els altres, no? I és segurament això el més dramàtic que està en joc.
I ella també diu, els diners destrueixen les arrels per tot arreu on penetren, prou que ho hem sentit aquest matí, això, reemplaçant tots els motius pel desig d'enriquir-se. És a dir, és que som aquí.
Som aquí
en aquest desarrelament,
no?
Perquè això genera desarrelament.
Genera desarrelament en les persones que ho pateixen, però genera aquest desarrelament
col·lectiu, no?
Exacte, aquesta mena de, com diríem, de preocupació moral, no?
Sí.
Per veure que, efectivament, les coses no són com ens agradaria que fossin, no? Perquè acaba sent llei de vida social alguna cosa que ens provoca, i tant més com més en sabem, absoluta repugnància, no? Simone Weil deia que aquesta mentalitat de creure que tot té preu, que tot és comprable, que tant temps tan vals, aquesta mena de fal·làcia economista i que els diners mouen el món, de que les lleis de l'economia són quasi bé les lleis per antonomàcia, per sobre de les lleis polítiques, etc, etc, com si fos una mena de perversió de la que costa molt de sortir-ne, però que cal adonar-se que és potser la perversió fonamental, no?
Atenció, qui ens ha ajudat a pensar-hi? La veu de Marta Romagosa i les paraules de Gilbert Keith Chesterton.
Preguntem-nos primer de tot què volem en realitat, no quina recent decisió legal ens ha dit que hem de voler, ni el que les recents filosofies lògiques han demostrat que hem de creure, ni el que les profecies socials han predit que voldrem algun dia. Un sastre realment bo no es fa una gabardina amb la tela que té, sinó que demana més tela. L'estadista, realment pràctic, no s'adapta a les condicions existents, denuncia les condicions com a inacceptables. Gilbert Keith Chesterton, The Man Who Thinks Backwards.
Sentiré de grat, car només sent donar d'almoïna la riquesa d'un instant. Si podíem, però, durar la llum parada, l'ordre clar del xiprès, de les vinyes, dels sembrats, la nostra llengua,
el... I ella al final ens diu, Simone Weil ens diu, quina, us heu de plantejar què voleu, no? Què voleu en realitat, quines són les necessitats que teniu profundes, i dona respostes, per favor.
Que ens doni totes les
respostes,
ja. I en dona...
Per escrit,
Que si no ens moltes. Era una... Simone Weil, jo crec que té encara més mèrit amb la duresa del món que li va tocar de viure, una pensadora extraordinàriament optimista, amb la confiança de que tot el que ell pensa ha de servir per allò que hauria, pensa ella, només ella, sinó segurament també nosaltres, sí, que hauria de marcar totes les vides, que és l'aspiració al bé, l'aspiració a la veritat i l'aspiració a la justícia. La gran tesi d'aquest llibre, en el que hi esmersa pràcticament un any, i que és un llibre que molta gent ha dit que era un llibre escrit compulsivament, quasi com una forma de deliri, no? Com si tingués molta pressa per dir moltes coses...
Que se li acabés el temps.
Quasi endevinant que se li acabava en temps. La tesi forta és que, segons diu Simone Weil, que igual que tenim tots molt clar que hi ha necessitats físiques i biològiques que necessitem, perquè si no tenim aquesta cura del propi cos és impossible de viure, eh? Igual que això hi ha, i no ho pensem tant, diu ella, unes necessitats de l'ànima. I planteja que tots els nostres esforços haurien d'anar adreçats a ser conscients que la nostra ànima, o diguem-li com vulguem, a aquesta cosa que no és estrictament el cos, també necessita coses. I que aquestes coses que necessita la nostra ànima, que són les que permeten l'arrelament, són tan necessàries com l'aigua, com el beure, com el menjar, com el tenir sostre, com el tenir jo, com el tenir en pare, diguem-ne.
Ai, Xavier Antic, us recomano molt que el llegiu, perquè en Xavier Antic ens ha fet un munt de reflexions i altres que quedaran pendents. Però ens n'anem amb quina música avui del Racó de Pensar? Amb Mary Black, no?
Mary Black és una cantant irlandesa meravellosa, no excessivament coneguda, que té moltes cançons meravelloses, però que aquesta que es diu No Frontiers, no, sí, no Fronteres, sense fronteres, que em sembla que és el contrapunt ideal a això que planteja la Simone Weil, que és quasi bé la pensadora originària de l'internacionalisme, que sembla que seria alguna cosa una mica en contra de l'arrelament, no? I no. És a dir, pensar que l'arrelament, l'autèntic arrelament, és el que ens permet pensar i entendre que nosaltres i tothom hauria de poder estar a qualsevol lloc com a casa. Llavors em sembla que és una magnífica forma de posar música al que hi ha Simone Weil deia.
Ens veurem al Racó de Pensar d'aquí unes setmanes. If life is a river, your heart, and just like a water baby, baby, born to float. And if life is a wild wind that blows way on high, and your heart is Amelia dying to fly, heaven knows no frontier. For the spark, warmer for the